serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, la nit que el Girona s'acaba de col·locar com a líder en solitari de la Lliga de Primera Divisió. Acaba d'empatar el Madrid al Bernabéu contra el Rayo 0-0. El partit acaba ara mateix. Tocades les 11, Madrid 0, Rayo 0 al Bernabéu, i això col·loca el Girona líder en solitari de la Lliga amb 2 punts més que el Madrid. És històric per al Girona, que serà tota una setmana líder de primera. Ja ho va ser. Uns dies després de la jornada 7, però al cap de 3 dies el Madrid va visitar Montilivi, va guanyar i es va endur el lideratge. Madrid 0, Rayo 0 al Bernabéu, en un partit que el Rayo ha competit molt bé i que el Madrid ha pogut generar poca cosa en atac. Però la notícia aquesta hora és aquesta. El Girona és líder en solitari de primera divisió amb 2 punts més que el Madrid, que ha empatat contra el Rayo, i amb 4 punts més que el Barça. Tot això el dia que l'Espanyol ha destituït de manera sobtada Luis García. Mala sintonia entre el Jacques entrenador i el director esportiu, Fran Garagarza, i ha sortit perdent l'entrenador. El substitut sembla que serà Ramis, aquell tarragoní que es va formar al Madrid com a jugador i com a entrenador i que fins fa no gaire entrenava al Tenerife. L'Espanyol és a 3 punts de l'ascens directe, amb no gaire bona dinàmica als últims partits, és veritat, però amb l'objectiu de pujar intacte encara, i s'ha encarregat Luis García. Un altre entrenador, Xavi Hernández, ha repetit convocatòria per anar a jugar a Hamburg contra el Shakhtar Donetsk a la Champions. El partit serà dimarts a la tarda a 6:45. Encara són baixa De Jong i Sergi Roberto. El Barça mirarà de millorar el joc que va mostrar ahir a Noeta contra la Real Societat. Va guanyar 0-1 amb el gol de cap d'Araujo en temps afegit, però va ser superat clarament per la Real Societat la major part del partit. Què va passar? Doncs mirarem de trobar alguns perquès, alguns motius aquesta nit al club de la mitjanit. El Barça ha recuperat la tercera plaça a la Lliga després d'aquesta jornada, perquè ja sabeu que divendres van superar l'Atlètic de Madrid, va perdre el camp de les Palmes de García Pimienta. Avui a primera s'han jugat, a banda d'aquest Madrid 0, Rayo 0, que deixa líder el Girona, el Villarreal 2, Atlètic Club 3. L'Atlètic Club guanyava 0-3 al minut 30 i el Villarreal ha fet 2 gols al final i ha fet patir l'equip de Valverde. El València 1, Granada 0, gol de Pepelo de penal polèmic, i l'Alavés 1, Almeria 0. L'Almeria continua cuer i sense guanyar. A la Lliga F, victòries avui del Barça i del Llevant Les Planes, que està fent una temporada increïble. El Barça ha fet 8 gols avui. Barça 8, Sevilla 0. 4 gols a la primera meitat de Salma Parayuelo. I partit 400 amb el Barça de la Marta Torrejón, que ha celebrat amb un gol, i parlant amb el Pere Escobar al Tot Gira després del partit. Al Llevant Les Planes avui ha guanyat al migdia a Granada 0-1, gol al temps afegit. Atenció, perquè el Llevant Les Planes és 6è a la Lliga, té 12 punts i la permanència no és que estigui assegurada, però ha fet molta feina. Ja el Barça és líder amb 21 punts, ha guanyat els 7 partits que s'han jugat, el Madrid és segon amb 18, va perdre a casa fa unes setmanes contra el Llevant, contra l'altre Llevant, el de València. I a segona banda de l'empat de l'Espanyol contra l'Eibar de divendres, que ha acabat sent el detonant de la destitució de Luis García, l'Andorra avui ha perdut 1-0 al camp del Racing de Ferrol, i el Leganés, que és líder, ha tornat a guanyar. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Comencem bé avui, els diumenges a la nit, per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Edició del diumenge 5 de novembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Què us ha impactat més del cap de setmana? A mi, el que més és el lideratge del Girona.
Home, la paraula impactat...
Impactat,
la situació de Luis García aquest matí.
La situació de Luis García. Sònia?
A mi és que fa molt de temps que... o sigui, ara, el lideratge del Girona, però fa molt de temps que no recordava un partit del Barça on mereixés menys i s'endugués més.
Jordi?
No, a mi em passa com l'Oriol. De tot el que ha passat, i han passat coses ben estranyes aquest cap de setmana, el que no m'imaginava de cap manera era la destitució de Luis García.
I Ricard?
Jo m'apunto a la Sònia. A mi el que m'ha impactat és que el Barça guanyés el partit d'ahir.
Sergi Andreu, a tu, la destitució de Luis García.
Sí, perquè estan seguint de prop, no ens l'esperàvem.
Avui han passat
però
dues coses.
Però hi havia soroll de fons, no? Ja fa dies.
Home, perquè el destituïssin, potser no.
No, i més d'una part de l'afició que, bé, no estava d'acord amb els resultats, potser, però vaja, tant com per pensar que a la 14a jornada arribés la destitució.
Ara ens explicaràs, durant el programa, Sergi, què ha passat amb Luis García, què ha passat exactament amb Luis García i Fran Garagarza, i qui ha de ser el nou entrenador de l'Espanyol, perquè l'Espanyol de moment no té nou entrenador a aquestes hores.
No, oficialment no.
Però serà Ramis.
Serà Ramis.
Sergi, han passat més coses aquest diumenge, per exemple, partits de la Lliga ACB, 3 victòries i una derrota per als equips catalans.
Sí, han guanyat el Barça, la Penya i el Girona ahir, en canvi ha perdut el Manresa. Breogán 63, Barça 79, Joventut 80, València 76 i Múrcia 87, Baxi Manresa 74. Ahir, victòria del Girona a la pista del Palència i l'Andorra, que va perdre a Tenerife.
Max Verstappen s'ha endut el Gran Premi del Brasil de Fórmula 1, ha guanyat gairebé totes les curses d'aquesta temporada del Mundial, però el gran protagonista a São Paulo ha estat Alonso.
Pilotatge brillant de Fernando Alonso, sobretot en el tram final de la cursa, acabat tercer, 8è podi de l'Asturià aquesta temporada, i ara ho deies, 17a victòria de Verstappen, 17 de 20.
Avui s'ha disputat la Marató de Nova York, amb nou rècord de la prova.
Ha guanyat l'etíop Tamirat Tola, de 32 anys, amb un temps de 2 hores 4 minuts i 58 segons, en categoria femenina, s'ha imposat en un sprint de 3 atletes, la keniana Helen Obiri, de 33 anys, amb un temps de 2 hores, 27 minuts i 23 segons.
El Calafell, el Reus i el Lleida s'han classificat per a la fase de grups de la Lliga Europea.
Sí, el Calafell ha guanyat la Pendent per 4-1. El Reus ha guanyat el Sarsana per 7-3. I el Lleida, que jugava a casa, ha superat el Noisy per 4-1. És la primera vegada que els lleidatans es classifiquen per la fase de grups de la mateixa competició europea. El Noi ha guanyat per 8-0, però ja estava eliminat. Jugarà la Europe Cup. Demà, per cert, se sorteja la fase de grups d'aquesta Champions masculina amb la presència de 4 equips catalans. Són el Barça, el Reus, el Lleida i el Calafell.
I demà, Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio, arriba al 100.
Sí, sí, publicació número 100 de Ràdio Volta amb els col·laboradors habituals, amb el Fletxa, amb la Mireia Benito i entrevista, gran entrevista, Marc Soler. És l'últim Ràdio Volta de la temporada.
El Club de la Mitjanit, Ràdio Volta sempre amb l'Isaac Vilalta. El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Ara anem a Girona, perquè hem de saber com ha rebut la ciutat que està tancant les festes aquest lideratge en solitari amb la Lliga avançada, amb un terç de Lliga disputada. Té molt valor aquesta nit. Per mi, a mi m'ha gairebé emocionat. Estic impactat, emocionat, molt content perquè el Girona, a més, veient el joc que desplega, sigui líder en solitari de primera divisió a aquestes alçades. Però, Sergi, a veure, què ha passat amb Luis García? L'Espanyol l'han destituït al migdia.
Destitució de Luis García. Argumenten la dinàmica negativa dels resultats. La idea de joc no és la que agrada a la direcció esportiva i volien un punt d'inflexió. I l'han trobat en la jornada 14, per sorpresa de gairebé tothom.
Després d'empatar divendres contra l'Eibar, el temps afegit en un altre mal partit de l'Espanyol, sí. Que els últims 4 partits han estat dolents.
3 derrotes dels últims 5 partits.
Sí. Sí.
I a 3 punts...
I sumes el de la Copa, aquí. Sí, a 5 partits no, i el de la Copa.
No. 5 partits de Lliga. Sí.
El nou entrenador dius que serà Lluís Miquel Ramis.
El tarragoní...
No és oficial.
No és oficial, ho serà demà al matí.
Quantes vegades ha canviat d'entrenador l'Espanyol a l'era Chen?
12 vegades.
Saps que... 12 vegades?
12 vegades.
En quants anys?
Des de la destitució de Galca al maig del 2016, fins ara hi ha hagut 12 salts 12 canvis a la banqueta de l'Espanyol.
12 canvis, 12 destitucions, en 8 anys, són molts. Pots buscar quantes vegades va canviar d'entrenador Jesús Gil en les seves 8 primeres temporades a l'Atlètic de Madrid, entre els anys 80 i 90?
Estàs comparant l'Espanyol amb l'Atlètic de Madrid de Jesús Gil?
Home, Jesús Gil seria el referent de president amb la mà fluixa per destituir entrenadors.
I recordo una temporada, la 93-94, que va tenir 6 entrenadors, eh?
Quina memòria tens.
Sí, ara ho buscaré.
Ara ho busques, eh? Vinga, continuem. As long as you look for a punt tètric. És la cançó del Raúl Orgales. Cada setmana el Raúl Orgales ens descobreix una cançó al Club de la Mitjanit. Raúl, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Quina és aquesta cançó?
És una cançó que es diu Mistaken for Strangers, del grup novaiorquès The National.
The National, de Nova York. I la cançó has dit que es diu...
Mistaken for Strangers.
Sona així. Nova York, hem d'anar a Girona. Solà!
Hola, què tal?
Que sou líders en solitari. Tu estàs emocionat? Ho heu viscut a casa, en família, amb emoció, agafats a les mans, amb nervis, aquestes últimes arribades típiques d'Amèrica que van en gol?
Agafar-te les mans no, però sí amb nervis, perquè realment tot això, aquesta situació del Girona ha fet canviar les preferències de molta gent d'aquí a Girona, que abans eren del Barça, i tot i que continuen volent que guanyi el Barça, ara són del Girona, i doncs és veritat que aquests últims minuts... No és la guerra del Girona, jo continuo insistint que aquesta no és la guerra. Jo
sí, home, però fa il·lusió.
Sí, home, no, que sí, que sí. I com tu deies a l'entradeta, queda molt lluny aquell mes, aquell setembre,
clar,
que el Girona va guanyar el camp de Villarreal, sí, i que només va poder ser 3 dies.
Clar.
Líder.
Avui amb el Xevi, que ho ha dit al Catalunya Migdia, que seria per segona vegada líder en solitari, sí, he pensat, això deu venir d'una altra temporada, la jornada 2, jornada 3, no, és aquesta, la jornada 7, després de guanyar entre setmana al camp del Villarreal. Com és entre setmana, no té tant impacte, i només va estar-se 3 dies com a líder, perquè el cap de 3 dies va anar al Madrid.
Al Madrid, sí.
A Montilivi va guanyar.
Recordo que aquell Girona-Madrid, ja ha entrat ja el primer cap de setmana d'octubre, doncs el van vendre com que el Madrid anava al camp del líder. I al final el Madrid li va acabar prenent el lideratge amb un Girona que, si repassa els números, és que són espectaculars, 31 punts, 10 victòries en 12 jornades, només una derrota el dia del Madrid, un empat, ara mateix més 10 punts del cinquè classificat de quedar-se fora de la Champions, més 12 de quedar-se fora de la competició europea, i Mitchell ja va dir ahir que no hi han de pensar, però mira, per última vegada ho direm, més 24 sobre el descens.
Home, el descens ja és un capítol tancat i superadíssim, no?, per aquesta temporada. Sí. Edu, tu t'ho esperaves, això d'aquesta nit, que el Madrid pogués punxar contra el Rayo? Algú a la redacció, quan començava el partit, deia que impossible, impossible, doncs no tan impossible.
Jo també.
Jo et diria que m'ho esperava, tenia aquesta sensació, i la tenia de tal manera que cap a les 9:20, remenant l'eina per fer les notificacions a l'app de Catalunya Ràdio, ara faig broma, i no hauria de fer broma, perquè m'he portat... O sigui, estic afectat encara pel que he fet. Perquè fent proves he posat que el Girona era líder en solitari de la Lliga després de l'empat del Madrid al Bernabéu contra el Rayo.
No m'ho crec.
Home, ja pots mirar el teu dispositiu. Sí, sí, ho saps perfectament, perquè...
Sí, sí, venia d'aquí.
Sí, sí, estava fent proves per tenir-ho preparat per les 11 i programar-lo fins i tot, i ha saltat directament a les 9:20.
Sí. Molt bon ull, Xavi.
No, orgull no. O sigui, un disgust increïble, Ricard, no t'ho pots imaginar. Porto mal cosa encara a sobre.
Però per què? El disgust és que no, potser no ho
entens. Perquè he disparat un punt a les 9. Home, i perquè he utilitzat malament una eina de la ràdio.
Pensava que era una prova.
No, hauria publicat.
Volia fer una prova, i no he fet una prova.
Volies fer una prova i ho has llançat. Bé, has donat una notícia, tu.
Llàstima que no t'has jugat calés a les cases.
La veritat és que sí.
És una exclusiva.
Sí, vaja, exclusiva. No, que ho he passat molt malament, la veritat és que us
ho he
de
dir, que
he passat una estona increïble.
Els últims minuts, sí, els últims minuts, sí.
No, no, els últims minuts, sí. No, jo des de les 9:20 ja no he tingut vida.
en dono fe, eh?
Ah, però ho has passat malament per això.
Per la cagada que he fotut, Edu. O sigui, no tot és futbol, a la vida, també la feina és important.
Però quants reconeixements has tingut després de l'exclusiva que has donat?
No m'interessen aquests reconeixements. O sigui, no t'explico la de missatges que he rebut dient, però què hem fet? Però què és això? Alguna trucada i tot. Però vaja, escolta'm, al final...
Pues ara, doncs mira ara, tu.
Finalment l'ha encertat, que diria aquell.
Exacte.
Edu, avui tancàveu festes a Girona.
Sí, fa re 3 hores que he anat a veure el Focs. Ha anat molt bé, perquè he anat a veure el Focs, que tanca les fires de Girona, i després he vingut a casa a veure el partit, i vaja, a patir, com tu dius, però vaja, tot ha quedat bé, segona vegada que el Girona és líder, i vaja, jo no m'ho imaginava, jo no hagués fet mai aquesta prova que has fet tu. En tot cas, hagués dit, el Girona continua com líder després del gol del Madrid, o minut 88, per exemple.
O 97. Que s'han aprovat. Sí. La veritat és que el Madrid ha fet un partit una mica tebi, no? Si el Barça, deia Xavi, que li va afectar negativament la derrota al Clàssic de la setmana passada, a mi el Madrid avui m'ha semblat que sortia una miqueta amb falta d'atenció. N'ha tingut, sí, home. Clar, que n'ha tingut. Tampoc tantes tan clares. Jo no sé si era el disgust i no m'he fixat bé, però no he vist que el Madrid...
A la segona part jo no en recordo cap de clara. La primera sí,
però... Menys que la primera, sí.
No, al final, sí. Rayo també ha sortit alguna vegada al contracop.
L'esperó de si Rodrigo, no haver-hi... potser, no? Aquell esperó de Rodrigo, clara no és...
Hi ha un xut perquè... creuat que surt...
també, de Rodrigo, també de Rodrigo, sí.
Molt,
sí.
Molt a prop del pal.
Sí, quan acaba d'entrar al camp.
I una centrada que Vinicius intenta rematar amb la cama dolenta... i no la toca, que estava a un metre de la porteria completament sol.
Sí, home, si el Madrid ha pressionat i ha acabat, sí, tancant el Rayo, 7 no, però, minuts, 8 minuts d'afegit...
Però com dius tu, per mi un partit molt fluid del Madrid.
Tevi,
és
no?
A dir, que pot haver tingut 4 o 5 ocasions clares, però són les que, a part d'efecte, jugant a casa en Madrid, li ha de fer el Rayo Vallecano. És el mínim,
sí, jo,
el mínim exigible.
Sí, jo m'esperava els últims 10 minuts, m'esperava com més empenta per part del Madrid, aquell típic allau d'ocasions del Madrid, i no ha arribat, realment.
El Rayo és un bon equip, eh? El Rayo la setmana passada contra la Real Societat, que vam veure ahir, ens van lluernar, li va aguantar el partit molt bé. Jo crec que és un equip més pesat del que sembla. I jo crec que el Madrid, l'únic dia de la temporada on ha estat amb més efectivitat que el que ha generat, és el dia del Barça, perquè aquest partit del Madrid ja l'havien vist, partits en què li costa molt acabar les jugades, i jo crec que és un equip que té un ritme diferent a l'hora d'atacar, té un ritme superior, té moltes marxes, tot i que és veritat que el Rayo l'ha aguantat bé al final.
Edu, saps si els jugadors del Girona a la plantilla tenien previst veure el partit del Madrid junts? No s'estaven jugant a la Lliga, evidentment.
No
han fet res.
No, junts no, cadascú l'ha vist a casa seva, alguns segurament amb algun bar, perquè com que són festes, doncs avui acabaven les festes aquí, segurament han vist el partit dels que són més amics, però vaja, tots junts no l'han vist.
Has enviat algun missatge aquí, que Càrcel, el teu amic l'entrenador, felicitant-lo?
No, és que ja és tan normal, això.
Sí. No li dones gaire importància, veig. Escolta'm...
No, sí que és important, home, és evident que sí.
Per mi, molt, o sigui...
Sí, no, és que això serà històric. El que passa és que sí que em va fer més il·lusió si parles personalment el dia del Villarreal. Què vols que et digui?
Sí.
La primera vegada,
doncs,
sí.
Aquell dia també vaig seguir el partit, era un dimecres, si no recordo malament, un dimarts, que es va jugar en horari de Costa.
Sí,
que sí, va ser a les 7 de la tarda.
Sí,
i, home, sí, però no sé, no li vaig donar tanta importància. Avui em sembla que és encara més important. És que han passat 6 jornades.
Sí, és veritat que... Clar, és veritat que ara la jornada 12 és molt més impactant i molt més important, perquè abans ho dèiem, que he vist una dada, crec que era, no sé si de Mr. Chip, que deia que només 5 equips han aconseguit 10 victòries a les 12 primeres jornades, i eren els de sempre, és a dir, Barça, Atlètic de Madrid, Betis, i n'hi havia un altre, i el Girona, clar, el cinquè, i que gairebé tots havien jugat Champions la temporada següent.
Sí. Escolta'm,
és que ara hauria d'anar molt malament. És que ara fins i tot seria una decepció no anar a Europa.
Home, és que ho teniu molt bé per anar a Europa. Avui sou líders en solitari, 31 sobre 36, que és una bestiesa. Ahir una altra exhibició, una altra remuntada, 2-4 al camp de l'Osasuna. Tens les dades dels partits que el Girona ha anat perdent aquesta temporada i ha acabat guanyant?
Sí, n'hi ha 4. Contra el Mallorca, que va haver de remuntar un 0-1, o el Villarreal, que va haver de remuntar un 1-0, contra l'Almeria, que va haver de capgirar un 0-2 i acaba guanyant 5-2, i també a la primera jornada contra la Real Societat, que va començar perdent 1-0 i al final va empatar. És a dir, que ha remuntat, ha començat perdent 4 partits, Mallorca, Villarreal, Almeria, perdoneu, i Real Societat, i en els 3 primers ha acabat guanyant, en el quart no, contra la Real Societat va acabar empatant.
Va empatar.
I ahir també remunta.
Ahir remunta, sí, sí.
Sí, sí.
De l'Osasuna també.
O sigui... Remuntar Pamplona a la segona part,
és
això és de Barça o Madrid.
I més de la manera que va anar.
Exacte.
I jugant bé.
Sí, sí.
O sigui, imposant, no és una casualitat. Dius, el tercer gol, Iago Barrasate, ja hemos tenido desgracia en el tercer gol. Bé, vaja, ve d'una bona combinació. És veritat que hi ha un mal refús i la rematada de Sigankov arriba després d'una semiarrada que li deixa el gol mig fet. Però vaja, és una jugada elaborada, no és una penjada. No penges un meló i acabes fent un gol de casualitat. I el primer, gol és una transició, un contraatac, vaja, de manual.
I el segon gol, que Marc Domènech tenia els números, són 50 segons, 22 passades, i tots els jugadors del Girona participen. Comença amb Blink, entre res, cap a Gazzaniga, i a partir d'aquí hi ha 20 passades amb tots els jugadors.
En quants partits ha fet 3 o més gols al Girona aquesta temporada a la Lliga?
Doncs amb 5 partits.
En 5 de 12,
Clar, és que és el màxim golejador de primera divisió. Després que el Madrid avui no hagi pogut marcar. Ha marcat un cop 3 gols, el dia del Getafe, ha marcat 2 cops 4 gols, els dies del Granada i ahir contra l'Osasuna, tots dos partits a fora, guanyant 2-4, i 2 cops 5 gols contra el Mallorca i l'Almeria, tots dos partits a Montilivi.
I a 0 s'ha quedat només contra el Madrid.
Sí, només una vegada. En aquestes 10 victòries i 12 jornades, una derrota el dia del Madrid, que és l'únic dia que no ha pogut marcar, i ha estat l'única derrota d'aquesta temporada de moment.
És líder, el Girona, però a més de ser líder, us sembla l'equip més atractiu de veure jugar aquesta temporada a la Lliga, Uri?
Jo el compararia amb la Real Societat. Diria que els dos són els més atractius de la Lliga, sí.
Uh-huh. Ricard, a tu qui t'agrada més, el Girona o la Reial?
A mi el Girona, i t'he de dir que ja em semblava el més divertit la temporada passada. El que passa és que la temporada passada no tenia els números dels partits que ha guanyat ara. És a dir, que una cosa és el que et diverteixes veient algú, com em diverteix el Brighton i no guanyarà la Premier. O sigui, jo crec que el Girona ja són dues temporades de diversió. El que passa és que en aquesta és diversió més victòria.
Sònia?
Mira, t'haig de dir que el Girona no el tinc tan vist com el Barça o el Madrid, però que tenint en compte la temporada que està fent, és probable que l'acabi veient el mateix, perquè a més tinc la sensació que Movistar haurà de replantejar-se, perquè el Girona juga molt al migdia, a primera hora de la tarda, i són hores que van pitjor. Si el Girona continua amb aquesta trajectòria, el començarem a veure dissabtes i diumenges a les 9 del vespre, que és com molt més fàcil de veure'ls que en el migdia, no?
Sí. Jordi?
Bueno, jo estic amb l'Oriol. Per mi, el Girona i la Real Societat són els que ve més de gust veure, però clar, hi ha un factor desequilibrant a favor del Girona, que és la quantitat de gols i que porta 12 punts més. És a dir, vaja, per mi ja ho era, però en aquest primer terç de curs és, sens dubte, l'equip de la Lliga.
A mi em sembla que el Girona, a banda de jugar molt bé, té molta personalitat, i això ho demostren les 5 remuntades que ha aconseguit, com ens explicava el Solà, les 4 remuntades i l'empat a Anoeta, que pràcticament és una victòria, veient com juga la Reial Societat. Tenen un jugador que és top of the rock, Sabio. A mi em sembla que és un jugador que, Edu, l'any que ve és difícil que el tingueu.
Sí, i d'altres, potser, perquè quan més...
Sí, però aquest és una cosa bèstia. O sigui, el gol que fot a la Copa, increïble. I és que ahir aquest canvi de... És que té més de 2 o 3 canvis de ritme en la mateixa acceleració. Em sembla brutal.
És veritat que ahir a la segona part no en profe es va aparèixer, però sí que és un jugador que a partir de la segona o tercera jornada, a mi no em va agradar gaire el primer partit contra la Real Societat.
Que és l'únic dia, Eduard, que va jugar a la dreta. O sigui, després va jugar...
Que s'esperava que
la seva posició era la banda canviada, i després resulta que el dia que no ha estat bé ha estat a la dreta, i després ha demostrat tot el que té a banda natural.
De fet, amb una xerrada amb Mitchell després d'una roda de premsa, parlàvem d'aquesta situació, i clar, aquí a la banda dreta també hi juga Sigankov, que és un jugador molt important. I li vaig preguntar a Mitchell, home, i què haurà de fer? I diu, home, doncs Savinho s'haurà d'adaptar a l'altra banda.
En el futbol actual, des de fa uns quants anys, que un extrem, perquè Savio és un extrem, a cama natural, sigui tan determinant i tan desequilibrant, és estranyíssim. Recordeu jugadors que des de la banda superin rivals i marquin la diferència i desequilibrin a cama natural?
A cama natural.
Un extrem a cama natural, el que era l'extrem clàssic, Figo era un extrem que a cama natural et desequilibrava des de la dreta. D'acord? Aquesta figura ha anat a menys els últims anys, però els últims anys, les últimes dècades.
I tant.
I Sàbia ho fa des de l'esquerra, però sí, és que si ho fes des de la dreta, tinc la sensació que ho faria de la mateixa manera, perquè aquest noi, Edu, sap si abans d'arribar al Girona jugava més escolat a la dreta?
Sí, sí, jugava a la dreta.
Jugava
a la dreta. Em sembla que arribat jo a dir que era allò que li agradava a ell.
Té una capacitat per desequilibrar, conduir, arrencar...
És molt bo. Tot i això et dic una cosa. La sensació que hi ha Girona, i jo la comparteixo, és que Savinho està al màxim de les seves possibilitats i està aguantant amb la regularitat. Però qui té molt recorregut per créixer encara i que per mi pot ser la gran sensació és Dovbyk. O sigui, jo crec que Dovbyk no som conscients...
El davanter centre. Ahir fa una molt bona acció.
Ara ja porta dos o tres partits molt bons.
Sí. Sí,
els dos gols que aparca el darrer partit a casa contra l'Almeria... Sí. Molt bons tots dos.
És que mira els números que té i no és el millor Dovbyk encara. O sigui, i en banda que és un futbolista jove, que ha de créixer, però des del punt de vista de potencial físic, de capacitat de rematada, de la intel·ligència que té per ocupar els espais en zona de rematada. El gol que fa ahir és per guanyar un cosa a cosa David
García. David García és que vaja, rendeix. O sigui, es desentén de la pilota perquè diu ja el tinc aquí,
no és
aquest fan gira i és gol.
Vull dir que no és un rival fàcil.
I la passada que fa...
Molt bona. L'acció del gol, del primer gol, ell...
Això mateix.
Rep escurat a l'esquerra, aguanta la pilota d'esquenes, contacta, fa una passada enrere per Savinho perquè acceleri i gira rapidíssim per donar-li continuïtat a la jugada. Molt bo aquest noi, també. En què parlen amb els seus companys? En anglès?
Amb poca cosa d'anglès que saben. Digue'm com en sap una mica més que Dovbyk, però Dovbyk el sap com jo. És a dir, I am very happy, estic in Girona...
Podries entendre també.
I am leader, di follow the leader.
Follow the leader, exacte. Escolta, va, enquesta Girona al Club de la Mitjanit. El Girona és líder, 12 jornades, 2 punts per sobre del Madrid, 4 per punt del Barça, 4 per sobre del Barça. El cinquè classificat a quan està? Ho sabeu?
A 10 l'Atlètic.
Ara té 10 punts de marge sobre la Champions. Previsió pel Girona final de temporada. Champions, Europa League, Conference o fora d'Europa, Uri?
Jo pujo de Conference a Europa League.
Europa League. Sònia?
Jo ara mateix estic perquè entra la Champions.
Costa?
Jo també.
Ricard?
Jo no em moc Champions, però no has posat la possibilitat de ser campió de Lliga, eh?
No.
Molt bé, doncs Champions.
Tu creus que seria raonable?
No. Champions, no està en concurs.
Edu?
Europa League.
Europa League, jo dic que Champions també. Edu, a gaudir-ne i envia-li algun missatge a Mitchell, que teniu confiança.
Ara li diré.
Sí, home,
ara... Abans li hem enviat un dient que miràvem el partit de la TV Bou, que anava guanyant. Home, aquest pot ser
mira cap amunt,
Champions.
Home, mira cap amunt.
I ha dit...
Que ara que parleu de Mitchell, que estàvem parlant molt de jugadors que ens eren desconeguts i ho estan patant, i evidentment aquí el mèrit és del jugador i del qui els fitxa, però que tants jugadors rendeixin que no hauríem... Vaja, que és que no hauríem posat ni el mapa al setembre, estiguin jugant a aquest nivell, potser és una mica culpa de l'entrenador, que a mi em sembla l'estrella indiscutible del tema, vaja.
Sí, senyors, el Girona de Mitchell i de l'Eduard Solà. Edu, gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
Marxa l'Eduard Solà, però vosaltres no marxeu perquè en un minut tornem i mirarem tot el que va passar ahir a Anoeta. No sé si heu vist un vídeo on s'aprecia que Lewandowski prefereix evitar la salutació a Xavi a la porta d'entrada del vestidor del Barça després de la victòria. Xavi estava esperant un per un a tots els jugadors, els saludava, els animava, i Lewandowski es va fer el suec. Per què? Suposo perquè el va canviar al minut 15 de la segona i això no li va agradar. No invertirem temps en això, podeu estar tranquils, ara tornem.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
They always win, but I know I'll lose. Another love. Arriba un moment que cansa. Sempre diuen el mateix a tot arreu. Ja em passo.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta, informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Les dones i els dies t'explica el món com t'agrada sentir-lo.
M'ho fa feliç i sobretot per tu parlar de la reivindicació de la dona. M'ha encantat. Pues, siga,
Cada nit, això?
De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
De 11 a 12.
Quin programa, l'he descobert avui. L'he descobert avui, baixant.
Casem-nos, no esperem més.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. El programa per a les persones amb les orelles netes de prejudicis.
Teniu una cita a Catalunya Ràdio amb el feminisme.
Vos felicite, de veritat. M'heu fet el viatge curtet.
Moltes gràcies.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 58.387, 5, 8, 3, 8, 7 de la sèrie 43.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegosonce.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Són dos quarts tocats de 12, som el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ja hem passat pel Girona, que és el nou líder en solitari de la Lliga, perquè el Madrid ha empatat a 0 al Bernabéu contra el Rayo. Tenim pendent acabar d'entendre la destitució de Luis García a l'Espanyol. I ara hem de tornar al partit del Barça ahir a Anoeta. Una victòria increïble, per difícil de creure, el temps afegit després de ser molt inferior a la Reial Societat durant molts minuts. Us he de dir que aquest matí m'he trobat la segona part a la tele i l'he tornat a veure, i els últims minuts del 85 al 93 el Barça genera 4 ocasions força clares. El xut de Ferran Torres, que se'n va als núvols i no veu a la dreta a Lamine Yamal, que estava tot sol, el xut d'Araujo, que és molt fort i que rebutja Remiro, la de Gavi, tot sol dins de l'àrea, que també treu Remiro, i el gol d'Araujo. Avui tinc bon dia i vull començar enfocant el partit del Barça en això, i repeteixo la pregunta que ahir ja a la TDT va fer-se i va fer-nos el Ricard Torquemada. Han passat 24 hores, amb què us quedeu? Amb la importància de la victòria o amb la inferioritat davant la Reial Societat? Uri.
Aviam, l'important ahir, sobretot després de perdre el Clàssic, era guanyar per no despatxar-te del Madrid. Avui el Madrid ha empatat, però en principi tothom...
A què dones més valor? Al fet de guanyar com es va guanyar?
Jo a la prèvia li vaig donar molt valor a guanyar els 3 punts a Noeta. Per tant, després del partit li he de seguir donant valor. El que també és veritat és que la impressió que et va donar el Barça va ser molt pobra. Jo crec que mai... Jo feia molts anys que no veia un Barça que estigués tan superat pel rival durant 80 minuts. És que van haver-hi fases que era un autèntic taquigol, i això no recordo partits així.
En l'etapa, Xavi, jo no tampoc ho recordo, oi? Algú tira de memòria d'algun partit així on el Barça és atropellat des de que va arribar Xavi al Barça?
El camp de la Reial fa dues temporades.
Ah, sí, clar, aquell dia que també sí,
el camp
sobreviu.
El camp del Betis, el camp del Betis que guanyes amb un gol d'Alba al final i assegures a Champions, també pateixes molt, potser no tant com ahir. Sònia, tu... Què ponderes més? La victòria, com es va donar, o que el Barça no desenvolupés el joc que, com a mínim, s'espera?
Jo, si m'haguessis preguntat durant tot el dia d'avui, t'hagués dit que trobo molt preocupant el joc del Barça, però clar, ara a les 11 de la nit, després que el Madrid hagi empatat. Ara mateix em pot molt veure la classificació i veure que el Barça està a 2 punts. Quan ahir al minut 90 jo estava imaginant-me l'escenari de s'escapen a 6 punts, comença a pintar magre i només portem 12 jornades, no? I aleshores ara mateix, després de l'empat del Madrid, és veritat que li dono molt de valor a aquell gol d'Araujo, però crec que la inferioritat en el joc continua sent molt preocupant, evidentment.
Costa, quin adjectiu has buscat per definir el partit d'ahir?
Aquest cop, i en atenció al bon resultat, m'estalviaré d'utilitzar adjectius hiperbòlics, però a mi em pot més el que vaig veure ahir. Com diu l'Oriol, com que jo abans del partit estava, perdó, mig acollonit i em veia 7 punts, li hauria de donar valor a estar ara a 2. Però és que no és un mal partit, és que és un atropellament. O sigui, mals partits n'hem vist molts a l'era, Xavi, o partits que no ens han convençut, o partits que acabes i no acabes de tenir clar on volem anar, ni determinades situacions més de fons que del partit en concret, però és que ahir és un partit terrible. O sigui, d'acord amb Xavi que els últims 10 minuts, i d'acord amb tu que al final tens ocasions per fer gol i l'acabes fent, però jo crec que és un partit que no hi ha per on agafar-lo. Ara no recordo en quin... crec que Xavi el va definir com inacceptable, sí, els primers 25 minuts. Jo crec que és inacceptable de dalt a baix.
De dalt a baix. Us he de dir que la Real Sociedad a la primera jornada de la Champions contra l'Inter va empatar 1, però als 80 minuts, els primers 80 minuts de partit de la Real contra l'Inter són bàsicament el que vam veure ahir contra el Barça.
I els 10 darrers també.
També.
Que també deies, empatar a l'Inter.
De fet, ahir a la TDT, recordes, Ricard, que ho vam comentar amb el Bernat Coll, que la Real a la part final dels partits...
Sí, es desinfla.
Es desinfla, doncs a mi em va recordar el que els havia passat contra l'Inter.
Es desinfla per cames i perquè la banqueta no té el mateix nivell que els titulars.
Però ja, per mi hi ha un matís, que és que l'Inter, per bé que sigui el vigent sots campió d'Europa, no és un equip que pretengui ser dominador dels partits i pretengui que tot giri al seu voltant i ser protagonista. Ahir és que el Barça semblava una joguina.
Sí, pensant en la pregunta que ha fet el Torquemada abans, i el partit al Bernabéu de la temporada passada,
a la Copa,
al 0-1,
sí.
També és similar. El que passa que ja, com que el Barça ja va per davant del marcador
hi ha una tornada,
des de la primera part, tens aquella sensació de dir, bueno, és que el Barça el resultat li anava bé. Ahir no és el cas.
I que és el Madrid,
evidentment, clar. Sí, però que a nivell de joc també en aquella ocasió jo recordo el Madrid amb moltíssima possessió i, entre cometes, atropellant-te.
Jo us he de dir que després del que ha passat avui al Bernabéu encara em pesa més la inferioritat del Barça, perquè jo crec que no ens podem deixar enganyar pel resultat, i quan dic el resultat dic els números, i quan dic els números la classificació, i quan, o sigui... el tot girar de divendres estàvem preocupats sobre 7 punts, i donava per fet tothom que el Madrid guanyaria. Clar, si aquell divendres a la tarda el tot costa, algú baixa i els hi diu a l'orella, seran 2 punts, probablement el discurs hauria canviat, no? Sobretot per aquesta sensació d'angoixa que se't pogués escapar la Lliga. Però jo crec que justament ara és el moment de dir, ara que som a 2 punts, però després del que va passar ahir, ho va dir Xavi i jo m'hi apunto, és inacceptable. O sigui, no, el Barça no es pot, no, perquè això és qui dia passa any empeny, i això ja ens ha passat, aquest camí ja l'hem fet, ja sabem com acaba la pel·lícula. O sigui, és urgent pel Barça trobar el camí, i el que passa ahir és que t'allunya molt. O sigui, et fa unes passes enrere. És evident que només és un partit i, per tant, no hem de generar una tesi en un partit, però és un toc d'atenció, una pessigada, perquè a més ja hem passat per això, i jo crec que el Barça s'ha d'exigir aquesta setmana, abans de l'aturada de seleccions, ràpidament un retorn a la il·lusió, i això és caminar, no guanyar els 2 partits, no, caminar en una altra direcció de la que vam veure ahir.
Per mi hi ha un únic punt de llum, i el destacava ahir al Campos a la TDT, que és el retorn de Pedri, perquè sí, ens passa quan el tenim tan perdut de vista durant 2 mesos i mig que ens n'oblidem una mica de quin és el seu nivell de futbol. Jo aquesta setmana preguntàvem al Tot Costa si Pedri havia de tornar directament a l'11 com aquell que diu, o si, és a dir, si havia de saltar algú i qui, i la majoria, la gran part de la nostra audiència va dir no, ara s'ha de guanyar el lloc, i jo amb els minuts que vaig veure ahir, per mi ja se l'ha guanyat.
La passada de Gavi la dona ahir, no?
Sí.
Amb els minuts d'ahir, sí.
I la jugada del gol...
No al principi, perquè estic d'acord que al principi li va costar, però després...
Però era normal.
Sí, sí. Els bons minuts del Barça són la partida de Pedri. La jugada del gol mateix, ell està rodejat de tres jugadors de la Reial, i mig fent footing, fa un giravol, surt d'allà lliure i obre cap a l'esquerra i s'origina la possibilitat que Gundogan fes la centrada per Araujo. O sigui, a mi em sembla que és el jugador que més troba falta al Barça quan no hi és. No sé si esteu d'acord.
Jo totalment. Ho he dit altres vegades que ho has preguntat. Jo crec que és el jugador que menys... Bueno, que de fet, no té substitut en aquesta plantilla.
Mm-hmm. Costa, tu també el trobes tant a faltar?
Sí, jo admeto haver pecat del pecat que deia la Sònia ara fa un moment. No de considerar que hagués de ser suplent, perquè l'altre dia en parlàvem i Fermín està fent meravelles d'acord amb el que ens podíem imaginar d'ell. Però vaja, si Pedri té ritme, és evident que Pedri ha de jugar per mi, és evident que ha de jugar per davant de Fermín. I a nivell de trobar-lo a faltar, jo l'equipararia De Jong, que crec que l'equip també el troba molt a faltar, perquè ha estat desaparèixer De Jong, s'ha fos Oriol Romeu, Gundogan ja no sap si juga davant o darrere, ahir Gundogan va perpetrar un partit lamentable.
Sí, però fa la passada de gol.
Sí, és veritat. Ja, bueno, crec que jo vaig comentar que era l'única cosa bé que
a mi no em sembla tan lamentable el partit de Gundogan d'ahir, no va estar precís del tot, però està en una posició que no és la seva preferida o la més habitual
per ell.
I l'equip precisament no el va acompanyar gaire.
No.
I totes les pilotes hi passaven per sobre, o la majoria.
Fora del partit d'ahir em referia que un tio que acaba d'arribar, si pots no fer-lo jugar cada partit d'una cosa diferent, segurament també l'ajudes, i això... ha vingut a partir de la lesió de De Jong, em sembla a mi.
I amb Cancelo, tres quarts del mateix. A veure què n'opina l'Àlex Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé, i vosaltres?
Molt bé, a tu també et sembla que Pedri és el jugador que més es troba a faltar quan no hi és al Barça?
Sí, jo coincideixo amb el Jordi que De Jong també té la seva importància capital a l'equip, però probablement és el jugador que més segell identitari li dona a l'equip, el que més es nota, sí, el que millora més l'equip és Pedri.
Àlex, el Girona el veus a la Champions, a l'Europa League, a la Conference, fora d'Europa o campió? A tu sí que et deixo dir si el veus campió o no, va.
Jo el veig a la Champions.
Tu el veus a la Champions.
Xavi, una informació de servei que m'acaba de passar Sergi Soler, que ho sap tot de la UEFA i de les competicions europees.
Company
de
Mundo Deportivo, correcte. Col·laborador del Tot Costa.
Sobretot pels aficionats del Girona. Que l'any que ve, els dos països que donguin més rendiment aquest any als seus equips a les tres competicions europees, Champions, Europa League i Conference, tindran una plaça més per la Champions. O sigui, Espanya podria tenir una cinquena plaça l'any que ve.
Com una mena de rànquing entre les lligues. Hem d'animar el Madrid a la Champions.
Exacte. Ara els dos equips que van millor amb el rànquing són Alemanya i Itàlia, però Espanya i Anglaterra estan just per darrere, però avui queda molt perquè queden totes les eliminatòries. Vull que Espanya,
no sabia això,
sí, perquè plien de 32 a 36 i dos d'aquestes places són pels equips que, de les dues lligues que tinguin millor rendiment.
Doncs home, és una bona notícia que ens dona més opcions als que apostem perquè el Girona acabarà en places de Champions League. La possibilitat, en funció dels resultats dels equips de la Lliga Espanyola aquest any, a la Champions, Europa League i Conference, si és una de les dues lligues que millors resultats aconsegueix, s'amplia a 5 els equips que jugaran la pròxima edició de la Champions. Informació del Sergi Soler, que sempre té molt bona connexió amb Nyon i amb la UEFA. Àlex, avui volies centrar-te en els problemes de sortida de pilota del Barça. Ahir a Noeta van ser molt evidents. Tampoc no és un problema que sigui nou i sigui inèdit i s'estrenés ahir al camp de la Reial Societat, però ahir va ser molt evident.
Sí, a veure, no és un problema nou, però jo diria que, per ser justos, el Barça de Xavi surt més bé del que veníem fent els altres Barces, però ahir és molt evident, ahir queda totalment encallat i crec que és per tres motius. El primer d'ells és la Real Societat va demostrar tenir-ho molt treballat i ho fa molt bé, però el primer d'ells és que el Barça no té sortida per banda, és a dir, pateix molt sempre que un equip li fa un emparellament home a home a dalt i que el força una mica a sortir per banda, a sortir per laterals. Sempre li costa la passada de fora cap a dins, i ahir, si li afegim que a banda dreta hi havia Araujo, que és un jugador que té moltíssimes virtuts però que li costa la passada de progressió, doncs allà van perdre moltes pilotes. 27 pilotes va recuperar la Real Societat a camp del Barça.
Són moltes?
9 van ser en el sector de lateral dret.
Són moltes, aquestes 27, mirades en el global de la temporada, i dius que moltes també en el sector d'Araujo, que ahir ocupava el lateral dret, que no és un jugador amb molta habilitat per ajudar a la sortida.
Un terç, 9 de 27.
Sí, sí, sí.
Per cert, ara quin és el pla A i quin és el pla B?
De què?
De lateral dret. No, perquè durant dos mesos he sentit moltes vegades el tema de Cancelo i Valde, que era pràcticament com innegociable.
Estem fent un reset.
Val, perfecte.
No podem saber-ho avui.
Doncs si el reset ha d'acabar amb Cancelo d'extrem, torna a apretar control... No sé com es fa això, però...
Controlat sub.
És perquè Cancelo no jugui d'extrem. Vaja, no tinc cap mena de dubte que el tema Cancelo d'extrem s'hauria d'acabar allà. Per tant, quan dic un reset, vull dir que si el Barça té problemes per sortir, com diu l'Àlex, amb l'home per fora, doncs que Cancelo jugui de lateral i que li restringeixin la llibertat. I aleshores trobarem un punt d'equilibri.
Àlex, tu tampoc no veus continuïtat d'aquest nou rol de Cancelo que hem vist en els dos últims partits contra el Madrid i la Reial, eh?
No. Jo estic molt d'acord amb el Ricard, eh? Jo crec que el Barça el necessita al darrere. És a dir, Cancelo o el poses de lateral a qualsevol dels dos laterals, o si volguéssim apurar a la part baixa del quadrat, però a dalt no pot jugar, és a dir, baixa prestacions. Crec que, primer, per dos motius, bàsicament. Primer de tot, perquè quan juga d'extrem a la banda d'amplitud ha de ser posicional, i si alguna cosa no és Cancelo és posicional, és a dir, perd la seva essència, i després perquè la seva millor virtut per mi és la conducció amb espai eliminant rivals, i quan parteixes des de dalt doncs això no ho pot fer. Per mi, si ha de jugar d'extrem, és a dir, si no té cabuda en els laterals, és millor que entri la segona part que no posar-li d'extrem.
Sobre la sortida de pilota, has trobat tres aspectes que són importants, sí, i que expliquen una mica la dificultat del Barça en alguns partits.
Sí, la primera és la que us deia, no? És a dir, quan l'equip rival l'obliga a sortir per fora a partir d'un home, allà el Barça té moltíssims problemes, ja ho vam veure ahir. Segona, el Barça domina bastant el concepte de trobar l'home lliure, que ahir era Valde en la primera seqüència, i ho troba bastant bé, i en la majoria de partits ho fa. Però jo crec que s'oblida del segon aspecte, és a dir, en futbol pot sortir amb home lliure o pot sortir amb espai lliure. I el Barça a vegades és massa posicional, és a dir, és massa estàtic. Veiem pocs canvis de posició, veiem pocs espais alliberats per aparèixer jugadors. De fet, ahir tens a Lewandowski com a nou i contactes molt poc amb ell. Per tant, per mi aquest és el segon concepte. I el tercer, i de gran importància per mi, recordem que això el Barça de Guardiola ho tenia moltíssim, és que al final tu necessites jugadors que siguin capaços de generar-te la superioritat, tot i tenir marca a sobre, no? És a dir, allò que moltes vegades et feia Iniesta, et feia Xavi, feia Messi, per suposat, i el Barça actual en té molt pocs. Té Frankie de Jong, té Pedri i para de comptar. Per tant, ahir, en aquesta situació, quan estava bloquejat, tampoc tenia aquesta alternativa de sortir individualment per qualitat individual.
Ricard, tu t'imagines alguna mesura, alguna fórmula perquè el Barça superi pressions tan enganxoses en l'un contra un com la d'ahir de la Reial Societat?
Home, la principal, com diu l'Àlex, quan et trobes així l'home a home, és que hi hagi jugadors que puguin guanyar el duel, que puguin sortir a la pressió i fixar ja la superioritat numèrica per interpretar-la. I és veritat que sense De Jong i Pedri això no hi és. I després que en un home a home com el que et planta la Real Societat, jugar amb els tres centrals doncs et treu possibilitats, perquè és evident que s'encallen, que no ho veuen, que els hi costa molt, perquè s'ha de mirar lluny, s'ha de ser precís en la mirada llunyana. Hi ha molts ingredients que el Barça ahir no reunia contra la pressió que tenia la Real Societat. El que passa és que jo tinc la sensació que hi ha moltes situacions que són de petit detalls, de com et perfiles, de quan prens la decisió, cap a on orientes un control. És a dir, hi ha una part micro, de microfutbol, que jo crec que el Barça aquí no evoluciona prou. I aleshores... Això condiciona molt situacions de màxima exigència.
Tu creus que des de la banqueta, o Àlex, que tu a vegades ho has dit, que Xavi planteja molt bé els partits, però després a vegades li costa una mica més intervenir durant el joc, que Xavi ahir, per exemple, va ajudar a l'equip a superar la superioritat de la Reial Societat?
Bé, per mi, ho hem parlat altres setmanes, eh? Per mi és la principal assignatura pendent de Xavi. Eh? Crec que els canvis són posició per posició, pràcticament, i li dona altres coses a l'equip, li dona amb Ferran i amb l'entrada dels dos extrems, li dona coses diferents, però no per sortir d'aquesta primera pressió, que probablement doncs un dels moviments hauria estat tornar a Cancelo a la posició de lateral i sortir a partir de conduccions. Crec que l'equip millora els últims 10 minuts, però la millora és insuficient i no en sortir de pilota.
Us sembla que Xavi en l'autocrítica sobretot va apuntar... A mi em sembla que sobretot va apuntar als jugadors la falta d'intensitat. Podria haver fet algun canvi al minut 25 i no esperar a fer aquell comentari una mica sarcàstic dins del vestidor, segons va explicar ell mateix, si esteu cansats o no. A mi em sembla que també s'ha d'exigir a Xavi que ajudi a l'equip a sortir-se'n de problemes. I no tinc la sensació que ahir el pla col·lectiu ajudés o es canviés alguna cosa per superar el que plantejava la Reial.
Jo estic d'acord amb tu que no, jo crec que no va estar molt afortunat ahir en les declaracions. Perquè des del moment que tu dius que el que ha faltat és intensitat, poses molt el focus en els jugadors. Jo crec que ahir la diferència entre la Real i el Barça no és d'intensitat, o no només d'intensitat, és bàsicament futbolística. I llavors quan et superen tan clarament durant 80 minuts de partit, jo crec que una mica l'entrenador ha d'assumir també part de la responsabilitat del que ha passat.
Roger, s'ha de dir, sí, perdona, molt ràpid, s'ha de dir que Xavi en això és bastant honrat, jo hi estic en absolut desacord amb ell, però, per exemple, el dia del Clàssic acaba el partit i un dels factors que ell posa al damunt de la taula per explicar el tram final, ell parla del desgast, i després d'haver revisat el partit a la prèvia de l'altre dia, diu, no, desgast no va ser, és a dir, a mi no em sorprendria que demà a la roda de premsa, si algú li pregunta, ell s'inclogui en la variable. Ahir realment, a mi, centrar-ho tot en la intensitat i no en el futbol, em va semblar que no tocava, però també una part d'intensitat ja, i tampoc està malament que l'entrenador sigui sarcàstic o tregui el fueto, digue-li com vulguis.
Roger Rosà, bona nit.
Hola, Xavi.
El Barça marxa demà a Hamburg. Dimarts té partit de Champions contra el Shakhtar. Sabeu que el Shakhtar Donetsk ha de jugar a Hamburg per la guerra a Ucraïna. Primera pregunta. El Barça podrà aterrar a Hamburg? Perquè ja sabeu que l'aeroport ha viscut hores d'angoixa perquè un home havia retingut la seva filla de 4 anys, van tancar l'aeroport. Ja està obert l'aeroport. El Barça aterra demà al migdia a Hamburg, a Alemanya, com tenia previst?
Mira, ara fa pocs minuts l'aeroport d'Hamburg ha confirmat que està previst que demà ja hi hagi normalitat en els vols. Per tant, en principi ha d'estar tot restablert. Per si de cas avui el Barça ha mirat alternatives a aeroports propers com el de Hannover o el de Bremen, però si tot va com ha d'anar i el Barça hi compta amb això, demà podran volar cap a Hamburg directament.
Jo no he mirat alternatives, o sigui que espero que la informació de servei sigui correcta.
Perquè t'arreu a Hamburg demà amb la TDT, eh?
Sí, anem una miqueta més tard, però sí, anem directe a Hamburg i estàvem pendents d'aquest cas, com diu el Roger.
Xavi ha donat la convocatòria aquest migdia, Arbosà.
Sí, encara sense De Jong ni Sergio Roberto, eh? La resta tots disponibles, mateixa llista que a Noeta, demà al matí cap a Hamburg a les 10, a la tarda sentirem Xavi i Koundé, i, com dèiem, sense De Jong encara i sense Sergio Roberto.
De Jong no viatja a Hamburg, Sergio Roberto tampoc, però De Jong tampoc se l'espera per diumenge contra l'Alavés, que és l'últim partit abans de l'aturada de novembre, eh?
Sí, té pinta que no arriba, tampoc, diumenge contra l'Alavés, no té bones sensacions, encara té dolor. Ara mateix toca esperar, aquest és el pla, és la idea. Sembla que si torna, tornarà a finals de novembre. Per tant, com deies, després de l'aturada, al camp del Rayo.
Molt bé. Gràcies, Roger, bona nit.
Bona nit.
I ara recuperem una de les notícies del dia, la destitució a l'Espanyol de l'entrenador de Luis García. A veure si en aquesta estona que ha passat l'Espanyol ha fet oficial alguna cosa, el nom del substitut.
Encara no, segur serà demà al matí.
I sobretot a veure si has trobat la dada de Jesús Gil, Sergi.
26.
Espera't. Sergi, encara no hi ha oficialitat amb no. El nom del nou entrenador de l'Espanyol.
No, és Ramis.
Serà Ramis.
Però no, ex de l'Almeria, l'Albacete i el Tenerife.
Tenerife.
Va jugar dos promocions d'ascens a primera, però no va aconseguir mai cap ascens en cap equip.
L'última amb el Tenerife contra el Girona fa dos anys.
Sí, senyor.
En aquella històrica victòria del Girona, 1-3 a l'Heliodoro Rodríguez López.
Jo aquest dematí, quan he vist la notícia, estava al gimnàs, quan he agafat el mòbil de la guixeta, és la primera notícia que he vist, les xarxes, que el Luis García l'havien fet fora.
Sí.
I se m'ha ocorregut posar la notícia dels 5 o 6 amics que tinc de l'Espanyol. I m'ha sorprès perquè la resposta de tots... Han hagut dos que m'han respost el mateix. Necessari.
El Dani Bayard també.
Un en català i un en castellà. Sí, i un altre m'ha dit, em sap greu, però és el correcte si volem pujar. Estaven d'acord.
Ja estic d'acord, Oriol. Per això deia el tema del soroll de fons, perquè ja fa dies que molts coneguts de l'Espanyol em parlaven de la necessitat i hi havia veus dintre del club ja des del moment en què fitxen a Luis García. Jo crec que Luis García és un incomprès de l'Espanyol. Si l'Espanyol vol una cosa, que és un tècnic, un lampista, és a dir, algú que resolgui una fuita i que torni a l'equip a primera divisió, i el que el plantejava Luis García és un projecte sostenible per continuar creixent i per no mirar en quin moment pujaràs, que pots pujar igualment aquesta temporada, però consolidar una idea, tenir un segell i una personalitat futbolística, i per tant van en dues direccions, però no només el club, sinó també probablement l'afició. Per tant, l'Espanyol ha de ser conscient de què vol, i si vol això, si vol pensar en avui i en la immediatesa i no en un projecte que pugui créixer, que es pugui construir i que li doni a l'Espanyol, més enllà de resultats, diríem que un viatge amb satisfacció, diríem, per això ve arriba Ramis.
Chen Janssenc,
que això encerta.
Acumula, Ramis coneix bé la segona divisió, ara ho deia el Sergi. Chen Janssenc acumula 11 o 12 distribucions, has dit?
11, 12 si contem la de Galca, 12.
12, sí. A la tarda eren 11 i ara 12.
La de 12, la de Galca, que no la comptava.
Amb 8 temporades a l'Espanyol. Sí. Quants entrenadors va canviar Jesús Gil a l'Atlètic de Madrid en els seus primers 8 anys al Calderón?
Del 87 al 95, 8 anys, 26.
26, home, encara Chen Janssenc té marge per fer canvis.
Cada.
Tampoc és tan extrem.
Chen Janssenc és mig Jesús Gil.
Mig Jesús Gil. Sí, sí, escolta'm.
El lampista el tenim, eh? El lampista és Garagarza, l'Espanyol, eh?
Garagarza, quina relació?
És el cap d'obres.
És el cap d'obres?
És el cap d'obres, molt bé.
Sí, senyor. No, i ara ja té el seu lampista, que és el que buscava. Té raó el Ricard, eh?
Ja.
Buscava un lampista que li asseguri pujar a l'equip. I menys romanticisme.
No vol un ideòleg, un filòsof del futbol. La relació Luis García Garagarza
tensa des del primer dia. Desavinences des del primer dia, no s'entenen. La idea de futbol que té un i que té l'altre no tenen res a veure. I han tingut, diríem, desavinences clares, i com per exemple el dia de l'Albacete, en què va baixar el vestidor després del partit. I clar, no entendre's, Garagarza ha aprofitat la primera escletxa que ha trobat per fer-lo fora.
Les escletxes que van empatar contra l'Eibar, fa 4 o 5 partits que no juguen bé.
3 derrotes en els últims 5 partits, sí. A 3 punts.
Li han comunicat personalment aquest matí, eh?
Sí, s'han trobat en Mau, Garagarza i Luis García aquest matí.
I li han dit que el destituïen. Sí. I al migdia, cap a les 2, diria, que s'ha fet oficial, i ara estem esperant que entre divendres i dissabte, abans que l'Espanyol jugui el pròxim partit a Osca, que és diumenge, no?
No, serà demà oficial.
Sí, el timing de l'Espanyol ja me'l conec jo. Estareu donant la tabarra. 3 dies, encara és oficial, no és oficial.
No,
ja veuràs. Ja veurem.
Us dic una cosa. No, jo crec que no ha tingut gaire bones formes l'Espanyol amb un símbol com Luis García. També entenc que hi ha tensió, com diu el Sergi, per tant, però no sé, no, o sigui, quan dic el tema d'incomprens, sembla que Luis García no tingui la història que ha tingut a l'Espanyol.
L'única bona notícia, potser per Luis García, és que no sembla que se'l cremi al 100% per poder tornar en el futur a l'Espanyol.
Doncs mira, a mi això és el que em dol, i la por que tinc és que s'hagi cremat un
actiu. Jo crec que no, perquè el fan fora una mica massa ràpid, sense deixar-lo desenvolupar tot el seu projecte. Tenim un minut per fer l'enquesta que hem vingut fent al grup de la mitjanit aquesta temporada repetidament, que donava uns percentatges altíssims. Un va arribar al 100% de possibilitats de pujar a primera, però ara amb el canvi d'entrenador, aquesta destitució una mica sobtada, veieu encara tan altes les possibilitats de pujar a primera de l'Espanyol, Uri?
80.
80, Sònia?
Jo crec que vaig dir 80 i baixo 70.
70. Costa, tu has dit 30, era?
No, jo vaig dir 100 i baixo com a càstig a 99, perquè em sembla...
99.
Això que ha explicat l'Oriol...
99,5, no?
Això que ha explicat l'Oriol a mi em revela que el problema no és només de propietat i gestió, sinó també de massa social, és a dir... Segurament han llevat d'aquella que s'hi va posar Rufete, en 11 de les 12 tothom hauria estat d'acord que era necessari destituir l'entrenador, i així va.
Ricard, un dígit.
No me'n recordo quan vaig dir, però la meva líder és Sònia Gelmà, per tant, el que digui ella, jo darrere.
70, ha dit la Sònia. Àlex Dalmas?
80, i crec que amb Luis García haguéssim pujat igual.
Raúl Orgales?
Baixo a 80.
80. I Sergi Andreu?
70.
Sergi, algú dona explicacions a l'Espanyol?
Demà.
Demà.
A la presentació de Ramis se'n sortirà Garagarza.
Saps si Luis García té previst d'alguna cosa?
No.
I diumenge al Camp de l'Òscar l'estrena del nou entrenador.
Exacte, 2:45.
Que serà Ramis. Gràcies a tots. Tenim un minut i mig per tancar el Club de la Mitjanit. Fins la setmana vinent.
La propera.
Adéu, bona nit. Adéu. Adéu. Adéu.
Adéu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el club de la mitjanit d'aquest diumenge i deixar el Girona líder de primera en solitari i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgalis a l'estudi 1, el Xavi Bai, la Júlia Paricio i el Xavi Clemente al control central, i el Sergi Andreu, l'Eduard Sorà, el Roger Busà i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per a una persona amb una mirada pròpia de la ràdio i de la vida i una sensibilitat especial per a aquest ofici, una personalitat definida des de sempre, amb talent per comunicar i per jugar a futbol. Suposo que també una mica per anar amb bici. Pel que té talent de debò per explicar les bicis. Des de fa uns anys, l'Isaac Vilalta dirigeix, presenta, edita Ràdio Volta, que és el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Ho fa tot, i ho fa tot molt bé. Aquest dilluns Ràdio Volta acaba temporada, la quarta temporada, i ho fa casualment amb el capítol 100 d'un podcast que és orfebreria radiofònica i contingut de màxima qualitat. Si no l'heu sentit, l'heu d'escoltar. Felicitats, Isaac, i sobretot, gràcies. Bona nit i que passeu bona setmana.